Cinema a la xarxa, Víctor Alexandre, benvingut.
Hola, Albert.
Bé,
Com estem?
avui toca un altre tema universal, perquè el confinament no acaba de quedar clar si estem o no estem, per tant, seguim en el mateix tema. Avui de què parlarem?
Doncs mira, dins d'aquest marc del confinament, doncs bé, nosaltres aquí Cinema a la xarxa continuarem parlant de temes que afecten la humanitat en el seu conjunt a través de pel·lícules amb arguments doncs, que aborden aquestes temàtiques. I el tema d'avui doncs és la lluita pels drets humans.
Però què es refereix específicament o a diverses qüestions?
Bé, sí, a qüestions diverses, no només a una. Concretament tocarem quatre aspectes, que són l'esclavatge, la pena de mort, l'eutanàsia i el masclisme. Són quatre temes que afecten els drets humans i que, bé, a tots els continents els pateixen, diguéssim, no? Alguns més que altres, naturalment. Una de les més grans pel·lícules que s'han fet sobre l'esclavatge és Spartak. És una pel·lícula de l'any 1960, de l'Stanley Kubrick.
Mita.
Sí, és una pel·lícula... És molt bona, és bona. És una pel·lícula formidable, basada en una novel·la de Howard Fast, amb un guió de Dalton Trumbo i amb un gran repartiment que, bé, estava encapçalat per Kirk Douglas, que era Spartak, i després hi havia Laurence Olivier, la Jean Simmons, el Peter Ustinov, el Tony Curtis i el Charles Laughton. I el film mostra com tots els esclaus que van participar a la revolta contra Roma i que no van morir a la lluita, van ser crucificats després. I l'escena més famosa i que ha passat a la història del cinema és aquesta que ara sentirem en què els romans volen identificar Spartak. I, clar, pregunten qui és Spartak, no? I aleshores tots els esclaus s'identifiquen amb Spartak dient jo sóc Spartak.
¿Se ha hecho el recuento de prisioneros?
El definitivo todavía no.
Traigo un mensaje de vuestro vencedor y dueño, Marco Licinio Craso, jefe del ejército de Italia. Dando muestra de su generosa y soberana clemencia, ordena que os sea perdonada la vida. Esclavos erais y esclavos volveréis a ser. Pero solo os libraréis del terrible castigo de la crucifixión con una condición...
En aquest cas, com tants altres personatges, hi ha el dubte de si va existir o no, no? Spartak?
Sí, sempre s'ha dit que sí, clar, si era una ficció, un invent, etc. No? S'han dit moltes coses. Cal matisar-les, totes aquestes coses, perquè no és veritat que Spartak no existís. Sí que va existir, és veritat. Va ser un esclau, era un gladiador, al servei de Roma, i va tenir un paper doncs, destacat, molt destacat en la revolta dels esclaus, que era una revolta que va ser coneguda com la Guerra dels Gladiadors, que, per cert, no va reeixir, va ser un desastre. Va ser un desastre, la revolta.
No,
els van pelar tots. Sí, els van pelar tots, una escabetxina total. Una altra cosa és que Spartak no fos l'únic líder del moviment. És a dir, va ser molt important, però no era l'únic líder. Sembla que fos el... Tot gira des del voltant d'Espartak, que la pel·lícula sembla que ell sigui doncs, el líder de tot. No, hi havia diferents de líders, i ell n'era un més, i així ho han reflectit els historiadors, de fet. D'altra banda, a la pel·lícula veiem que Spartak mor crucificat, cosa que no és certa. Això no és cert. Ell no va morir crucificat, però la pel·lícula sembla més èpica, oi, d'aquella manera. Sí, però ell, com la majoria dels esclaus rebels, que van morir en combat, lluitant. I després els romans, això sí, van capturar aproximadament uns 6.000 supervivents d'aquella batalla i els van crucificar al llarg de la carretera de Roma a Càpua.
Una mica cruels,
Sí, déu-n'hi-do, moltíssim. No, però la cosa no s'acaba aquí. Entre ells no hi era Spartak. A la pel·lícula sembla que sí, però entre ells no hi era Spartak. I no només els van crucificar, sinó que, a més, els van tenir molts anys, però moltíssims anys, allà penjats, sí, allà crucificats, perdó, i no se'ls enduia ningú, era com un escarment, no?, una advertència els vianants que anaven de Roma a Capua o de Capua a Roma. Ja estaven a la vista de tothom. Esparta, com he dit, no hi era entre ells. De fet, el cos d'Espàrtac, va quedar tan ferit i destrossat que no el van poder identificar mai. Lluitant, va quedar tan destrossat que va ser, era impossible reconèixer qui era Espàrtac allà. I aleshores, de tot allò, però sí que és cert que en va sortir un seguit de canvis que van començar a canviar una mica l'estatus dels esclaus. Alguna cosa va servir la revolta, no va ser debades. Un altre tema vinculat als drets humans és, de fet, encara hi ha esclavatge, no d'aquella mena, però encara hi ha un esclavatge, diguéssim, a vegades a grans empreses multinacionals que utilitzen la gent, l'exploten per quatre rals que són de pura supervivència i que després a vegades nosaltres comprem a preus molt més alts, etcètera, etcètera. Vull dir, l'esclavatge, l'ésser humà sempre ha utilitzat altres éssers humans en benefici propi.
Exacte, sí, encara que sigui disfressat, no?
Sí, sí, clar, exacte, no? Exacte, és el mateix, de fet. No és tan cruel com llavors, ara no hi ha fuetades, però bé, hi ha un esclavatge. Com deia, dic, un altre tema vinculat als drets humans és la lluita per l'abolició de la pena de mort, que encara és vigent en alguns països occidentals i en molts d'altres. Sembla mentida, oi? Però encara avui, en ple segle XXI, hi ha molts països en què aquesta pena es manté vigent. A diversos estats nord-americans, no a tots, però sí en alguns, encara ho és, per exemple, i també s'executen persones a la Xina, a l'Aràbia Saudí, a l'Iran, a l'Iraq, al Vietnam, al Pakistan, a Somàlia, Déu-n'hi-do,
Sí, sí, sí.
Els sistemes que fan servir són diversos, va a gust una mica del consumidor, no? En aquest sentit, del govern consumidor. Injecció, electrocució, decapitació, després la forca, l'afusellament...
Sembla mentida que encara hi hagi decapitacions i forques.
I tant, sí. L'argument és dir, no, és que aquí ho fem així, sap? Aquí ho fem així. És tradició. Ah, molt bé, saps? Segons Amnistia Internacional, fixa't, l'any 2019, no estem parlant de fa no sé quants, de l'any 2019, hi va haver al món 657 execucions. 657 execucions. Una pel·lícula que aborda aquesta temàtica, precisament, des d'un punt de vista satíric i amb molt d'humor, perquè és una meravella, és El Verdugo, de Berlanga.
¿Qué es mejor, la guillotina? ¿Usted cree que hay derecho a enterrar a un hombre hecho pedazos?
No, yo de eso no entiendo.
Porque usted es un hombre de bien. Hace falta respetar al ajusticiado, que bastante desgracia tiene. ¿Y qué me dice de los americanos? Deme la mano.
Sí.
Mete aquí los dedos.
No.
Ah, tiene miedo. Y eso que aquí son solo 120 bolsas.
Pero padre, ¿quiere dejar en paz esto que estoy planchando?
Bien. Pues la silla eléctrica son miles de voltios. Los deja negros, abrasados. A ver dónde está la humanidad de la famosa silla.
Yo creo que la gente debe morir en su cama, ¿no?
Naturalmente. Pero si existe la pena, alguien tiene que aplicarla.
Que Berlanga en si mateix, no?, ha sigut una mica com també Kafka, no?, que és una situació digna d'una pel·lícula de Berlanga, no?, que és el que va aconseguir amb aquesta seva obra. En qualsevol cas, aquí a Espanya s'aplicava un altre sistema, no?, el del Garrot Vil.
Sí, exacte. Aquí s'hi servia el Garrot Vil. I era una... Escolta, també era una mort esfereïdora, però esfereïdora, terrible. Així van matar Puig Antic. Puig Antic el va matar amb el Garrot Vil. I et posaven un collar de ferro, li posaven un collar de ferro al condemnat amb un cargol que li provocava l'asfíxia i que gairebé el desnucava.
Fantàstic, tot molt humà.
Bueno, és que, clar, vull dir, jo crec que, vaja, no sé, és que cal posar-se a la pell d'una persona, d'una víctima així, quan l'arrosseguen, no?, i cap allà, i vull dir, jo crec que és perquè es mori abans d'arribar-hi, no?, perquè és terrible sabent el que t'espera. La pel·lícula de Berlanga és un magistral al·legat contra la pena de mort amb unes dosis molt altes d'humor negre en què veiem com un botxí que no vol ser botxí, que es veu arrossegat per les circumstàncies, l'ha de portar a la policia arrossegant-lo, agafant-lo, perquè faci la seva feina, perquè l'home no s'aguanta dret. I aleshores, fins al punt que sembla que molt més afectat psicològicament el botxí que no pas el condemnat, que va tranquil, no, però va a peu dret, normal, pel seu propi peu, fins al lloc on l'han de matar. I, en canvi, el botxí, que no vol ser botxí, el porten allà que no s'aguanta dret, no? És un humor negre terrible. I, bé, un tercer tema que afecta els drets humans és el dret a morir dignament. El dret a morir dignament. És a dir, que sigui permesa l'eutanàsia a aquells malalts extrems que no volen viure més. Hi ha diverses pel·lícules sobre el tema, però una de les que ha tingut més èxit a prop nostre ha estat Mar Adentro, d'Alejandro Amenábar. Mar Adentro es basa en el cas verídic, del tetraplègic gallec Ramon San Pedro, que, ajudat per una amiga, va posar fi a la seva vida l'any 1998. I Javier Bardem va encarnar San Pedro al cinema i, com dic, la pel·lícula és Mar Adentro.
Señores jueces, autoridades políticas y religiosas, ¿qué significa para ustedes la dignidad? Sea cual sea la respuesta de sus conciencias, sepan que para mí esto no es vivir dignamente. Yo hubiera querido, al menos, morir dignamente. Hoy, cansado de la desidia institucional, me veo obligado a hacerlo a escondidas, como un criminal. Deben ustedes saber que el proceso que conducirá a mi muerte fue escrupulosamente dividido en pequeñas acciones que no constituyen un delito en sí mismas y que han sido llevadas a cabo por diferentes manos amigas. Si aún así el Estado insiste en castigar a mis cooperadores, yo les aconsejo que les sean cortadas las manos, porque eso es lo único que aportaron. La cabeza, es decir, la conciencia, la puse yo.
És una polèmica que aquí a Espanya està molt present, no? De fet, i arreu del món, però aquí a Espanya se n'ha parlat molt i és una cosa que encara hem de superar com a societat.
Sí, de fet, hi ha pocs països al món on estigui permesa l'eutanàsia. Són pocs, pocs estats la tenen, per això, però clar, a veure, això no pot ser mai cap excusa per no legalitzar-la. Com que aquells no ho fa, jo tampoc. Escolti, vostè ha de tenir, vostè ha de pensar per vostè mateix, no? O és que espera sempre que faci el veí, no fa res si el veí no ho fa, no? Però és una excusa que fan servir molts estats, com l'estat espanyol ho fa servir, i, esclar, si seguíssim aquest criteri, doncs no hauríem avançat gens ni mica en molts camps dels drets humans. No? Com que els altres no ho fan, doncs no ho fa ningú. No? Hi ha pocs estats que acceptin l'eutanàsia, però n'hi ha. N'hi ha. En aquest moment n'hi ha 8. Cadascun amb els seus matisos. Cadascú hi posa el seu color. Però són 8. Holanda, que ho va permetre a partir de l'any 2002. Bèlgica també el mateix any, el 2002. Luxemburg s'hi va afegir el 2009. Canadà el 2014. Colòmbia el 2015. Suïssa. A Suïssa és delicte. És delicte, però ajudar al suïcidi no ho és. Fixa't. És delicte fer-ho, però...
Suïcidar-se, però no ajudar.
Si tu ajudes algú, no. Això no ho és. I després, als Estats Units, en 10 estats. Sabem que als Estats Units és molt descentralitzat. Ja no és una altra cosa. Ja cada estat segueix les seves històries. En 10 estats està autoritzat. I el 2017 s'hi va afegir Austràlia. Aquests són els estats que ho permeten. És un tema molt controvertit, ja ho sabem, el tema de l'eutanàsia. I un quart tema que també guarda relació amb la reivindicació dels drets humans és el de la lluita contra el masclisme, en tots els seus vessants, en tots. Un dels que va ser més controvertit i que va costar moltes vides humanes va ser el del vot de les dones, el vot de les dones. En aquest terreny, les sufragistes angleses van ser molt, molt beligerants, molt, i finalment, després de molta sang, suor i llàgrimes, de molta lluita i moltes vides humanes, doncs, i de patir agressions i vexacions, se'n van sortir. Una pel·lícula que explica magníficament això és una que l'any 2015 va fer la britànica Sarah Greyhound, on intervenen l'Helena Bonham Carter i la Meryl Streep. Aquest moviment del sufragista... Sí, sí, no, la pel·lícula està molt bé, eh? Està molt bé. I la Meryl Streep té un paper més discret, eh? No és la protagonista. La protagonista és la Bonham Carter. El moviment va aconseguir que les dones britàniques poguessin votar el 1917, gràcies a les sufragistes, no? La lluita de les sufragistes. En aquella època, a Catalunya, també hi havia lluita femenina pel sufragi femení, també. I algunes de les dones que lideraven aquell moviment, el moviment d'aleshores, eren, per exemple, l'Àngela Cardona i la Carme Carr, a través d'una revista que hi havia a l'època que es deia Feminal i que era un suplement d'una publicació que es deia La Il·lustració Catalana. I a través d'aquestes pàgines, doncs, elles lluitaven pels seus drets. I aleshores tenien dissenyat un programa per a la culturització de les dones, perquè les dones sempre els deien que no calien que estudiessin, no? I si es casaven ja n'hi havia prou i a fer mestresses de casa. I aquí treballaven justament per la culturització de la dona, que no fos unes analfabetes. La pel·lícula amb què tancarem aquest cinema a la xarxa es diu precisament Sufragistes.
¿Trabaja usted en la lavandería de la fábrica?
Nací en la lavandería. A media jornada a los 7 años, a jornada completa desde los 12.
¿Qué supondría el voto para usted?
El voto femenino, el poder está en vuestras manos.
A nadie le importa eso.
A algunas sí, así que no seas bocazas.
Toda la vida he sido respetuosa. He obedecido a los hombres.
Eres una esposa, mi esposa. Y ese es tu papel.
Ya no puedo seguir así.
No subestiméis nunca el poder de las mujeres para decidir nuestro destino. No nos han dejado alternativa. ¡Desafiad al gobierno!
¡Por el bando femenino!
Tenemos que cortar el centro de comunicaciones.
Mi trabajo es aplicar la ley.
No puedo cumplir una ley que yo no he redactado.